everything I need here today. Hola, què tal? Benvinguts als Sants i Estalvis. Ara estava pensant com començar aquesta presentació i anava a dir, un programa pels malalts de la salut, però clar, això no tot té gaire sentit, però ja m'enteneu. És un programa per a aquelles persones preocupades per la salut que depèn d'ells, eh? No aquelles coses que depenen dels metges, sinó les coses que podem fer nosaltres a través de l'alimentació i a través d'altres hàbits saludables. Avui parlarem amb una persona que també es dedica molt a difondre des del seu propi mitjà de comunicació totes aquestes qüestions de salut, nutrició i hàbits saludables. És la Núria Coll, és directora de la revista digital etselquemenges.cat, que té la seva versió en castellà també, que és soycomocomo.es, i que des de l'any 2011 està fent divulgació de magnífica qualitat sobre totes aquestes qüestions. Parlarem amb ella de la revista, del Soy Como Como Festival, que tindrà lloc el 26 d'octubre d'aquest any, i de moltes altres qüestions. També serà nosaltres la Gina Estapé, que ens explicarà quines tècniques culinàries podem fer servir per millorar l'absorció de ferro. Sempre que tenim un dèficit de ferro pensem que si en prenem més potser el millorarem, però també està bé millorar l'absorció del poc o molt que estiguem prenent. Ens ho explicarà la Gina Estapé, que com sabeu, a banda de cuinera, és també dietista. I acabarem amb la Marta Nogués, tecnòloga dels aliments de Natures Plus, que ens explicarà si hem de prendre suplements o no. Quin paper tenen els suplements a la nostra dieta, a la nostra salut. Tot això avui als Sants i Estalvis. Recordeu que us podeu posar en contacte amb nosaltres a l'Instagram i al Twitter, @santsiestalvis. Comencem avui el control tècnic al Dani Jiménez i parlem amb la Núria, vinga. I am
aware and feeling alright. A Catalunya Ràdio estem Sants i Estalvis amb Adam Martín.
Ho diem ara a la presentació. Hi ha una revista digital que és la revista de referència pel que fa al món de la nutrició i els hàbits saludables en general des de fa ja una bona colla d'anys. I la seva directora avui és amb nosaltres, Núria Coll. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Directora d'etselquemenges.cat i de soycomocomo.es, que com dèiem és aquesta revista digital que va començar petitona, una mica petitona, i que s'ha convertit en un mitjà de comunicació de referència pel que fa a hàbits saludables i nutrició.
Gràcies.
No, ni que sigui, ja no parlo dels continguts que són molt bons, però ni que sigui per la quantitat de gent que la segueix, no? Ni que sigui només per això.
Sí, sí, sí. Sempre voldríem que ens seguís més gent,
sí,
però això voldria dir que el món ha canviat de veritat i molta gent es cuida. I això no és així.
Escolta, la revista va començar el 2011?
Sí, home.
2011, eh? La van parir una mica entre els dos.
Home, clar. Dic, ara quan trigarem a explicar-ho, això?
És que ara estava pensant...
Aquesta cosa petita ens l'hem inventat tu i jo.
Sí,
2011,
senyora.
Fa 8 anys exactes.
Fa 8 anys.
9 de juny del 2011, a un lloc preciós del Sarrià, que es diu Torremat, vam fer la festa d'inauguració.
Sí, senyor. Sí,
i tu,
senyor.
I jo ens la vam inventar.
I a partir d'allà, aquella era una criatura
petitona... Tu sabies
petitona.
Més coses que jo, entre altres coses, perquè ets més vell que jo. I portaves uns anys de recorregut.
És veritat, és veritat.
I jo ho estava aprenent tot, soc, perquè tu eres el gran.
Soc més vell, ella era la gran, és veritat. Però amb el temps, la Núria va agafar aquella criatura petitona i l'ha convertit, no sé si ja és un adult, però com a mínim un adolescent segur, eh?
Sí, jo deia abans, fa uns anyets deia que érem una esplai i ara fa uns anyets que som una empresa que necessita guanyar diners perquè tinc uns quants treballadors.
Sí, no? Hi ha moltíssima gent, sí. Hi ha moltes coses que pengen de la marca Ets el que menges.
Sí, a vegades la gent se sorprèn quan venen periodistes, per exemple, que saben com de difícil és viure del món del periodisme a no ser que tinguis moltes subvencions públiques, però els digitals a Catalunya són difícils de sostenir, has de tenir un negoci molt diversificat i tal. I sobretot quan venen periodistes que saben com és de difícil fer un diari digital, se sorprenen de que hi hagi tanta gent. És una estructura que també és una motxilla difícil de sostenir i per tant, cada dia em desperto amb més responsabilitat com per fer funcionar això.
Mm-hmm.
Però està bé, està bé.
Què ha canviat en tots aquests anys? Perquè en 8 anys en nutrició, en alimentació, ja han passat modes que han entrat, que han vingut, que han tornat... Què has detectat que ha canviat en tot aquest temps?
En la gent o en el fet que s'hagi posat
sí,
de moda?
Sí, sí, amb la gent i amb les tendències.
En la gent no he notat moltes...
Ha...
En la
no,
gent, en realitat,
no?
He notat algun canvi. Sí que he notat una tendència global cap a... que ja va despertar molt per la crisi econòmica i pel model de consum, per fer-nos moltes preguntes, per no deixar que la gran indústria decideixi per nosaltres, i per tant aquí s'hi barregen moltes coses, fins i tot noves orientacions polítiques, si ens posem una mica filosòfics del per què la gran indústria ha de decidir sobre nosaltres mateixos, i molta gent, molts agents han tingut molt a veure a despertar el mal del sucre i que la gent ja sàpiga mirar de reull i amb escepticisme el lineal dels supermercats. I això fa 8 anys no existia, érem crèduls. És com quan vas al pediatre i dius: jo no dubto de vostè perquè vostè és el metge, i vostè ha de curar el meu fill. I per tant, el que digui el pediatre va a missa. I ara la gran indústria i els lobbies han fet que tothom sospiti una mica de tot i per tant es vulguin informar. I també he detectat que hi ha una sobreinformació que desmotiva la gent. La infoxicació del tema, perquè tothom vol parlar d'aquest tema perquè està de moda, desmotiva. I fa que tornem a ser escèptics amb allò que llegim, perquè a sobre no ens posem d'acord, un món tan petit que a vegades no es posa d'acord. Ecològic sí, ecològic no, llet sí, llet no. Els eterns debats, sí. Aquests continuen.
Continuen, sí.
Ja ho saps.
Perquè són difícils de resoldre, realment, i potser no són la part més important del que passa per la salut relacionat amb l'alimentació, al final. No són debats petitons que la gent els fa més grossos, però que al final dius: a veure un moment, tingues la base correcta i a partir d'aquí ja veurem, no? Això potser són, al final, les finestres de l'edifici quan els fonaments no estan ben posats, no?
Jo no entenc per això perquè els fonaments no calen. Jo el primer any, quan vam començar, em pensava que tindria molt poc recorregut això que estàvem fent. Perquè vaig pensar, quan la gent ho entengui, és molt fàcil alimentar-se bé.
Sí.
I vaig dir: que farem 3 articles, 1, 2 i 3.
Sí.
El primer dia parlarem de cereals, el segon de llegum i el segon de proteïnes, no ho sé. I direm que s'han de menjar moltes verdures. I ja està, i direm que s'han de menjar moltes verdures. Aquest era el titular i vaig pensar: no hi ha reportatges d'opinió, no hi ha articles, aquí no hi ha entrevistes. I fixa't, no? Després de 8 anys, entre altres coses perquè la gent llegeix en diagonal, no aprofundeix i no cala una cosa que són els fonaments, que tu deies, i que són molt ràpids d'explicar, i que al final ens quedem amb debats de si la col kale té no sé quants antioxidants i no ho sé, i després no sabem alimentar-nos. I cada tarda a l'escola em diuen: és que arribo a casa i penso en tu, i penso com equilibro allò que li han donat a l'escola a l'hora de dinar, i com ho faig de dilluns a diumenge. Cada tarda a les 7 tinc el gran dilema: què faig? I estic avorrida, i que si la patata i la mongeta tendra, i ostres, i cada setmana, i és molt repetitiu, no? L'ajuda que demana la gent.
L'Ezia va començar amb vocació de ser, per una part, teòric, de portar molta informació per fer aquests fonaments, però també alhora ser molt pràctic, perquè van començar de seguida a fer tallers, després van arribar cursos, han arribat conferències, ha arribat televisió, ha arribat moltes coses perquè la gent pugui passar de la teoria a la pràctica, receptes, etcètera, no? Casos puntuals, si et passa això, fes allò altre, no? Vull dir que ha crescut molt també en aquest sentit, no? I sembla fonamental també que hi hagi aquest pont entre la teoria i la pràctica, no?
Aquesta va ser la jugada del perquè de l'èxit d'Ets el que menges, i després hi va haver un moment en què jo vaig veure que la salut havia de ser la porta d'entrada de quan i el motiu de l'èxit va ser que la gent ens comencés a fer cas perquè parlàvem de patologies que tenien. No era el mateix dir menja baies de goji, perquè són molt antioxidants, que no, a tu et fa mal el genoll. Anem a buscar el perquè. Aquí hi ha una visió holística, integrativa, que potser no te n'estàs adonant amb la medicina més convencional. Anem a tractar patologies. I aquí va ser molt revelador quan vaig començar a fer conferències de salut enfocades patologia a patologia, fins al punt que vaig heredar una cosa de health.com, que va ser que l'apartat salut de la A a la Z entomi una per una totes les patologies, perquè és la gent quan fa cas i diu: ostres, estan parlant de mi, colesterol, estan parlant de mi, diabetis, això em passa a mi, a veure els de la diabetis, que ens diuen a nosaltres, que diu que no sé què, que el protocol autoimmune, que les inflamatòries... I llavors, això ho deia Google fa molts anys, ara que abans estava de moda la cuidar-se per fora, i va començar un moment, i va haver un moment que ens vam començar a cuidar per dins, i Google deia: adoneu-vos-en d'aquesta frase, la salut mourà muntanyes, la salut davant de tot. I jo en aquell moment vaig fer l'exercici per mi mateixa de començar a dir que Ets el que menges era un web de salut i alimentació, quan fins llavors havia dit que era un web d'alimentació i
correcte.
Salut, perquè notava que la gent així ens feia cas. Notava que la gent així ens feia cas. I al cap dels anys, d'una manera fluida i sense pretendre-ho, els pesos pesants són la salut i és la gran porta d'entrada de molta gent. Ets el que menges, i no només aprendre la pràctica, que també.
Exacte. Sí. Una de les coses que s'ha convertit en una... Si fos una hidra, això tindria molts caps, no? I un cap important, precisament, és el Como Como Festival, que ja aneu aquest any, ja començareu la quarta edició, i que també va començar una mica més petit i ara, escolta, quarta edició al campus de la Ciutadella de la UPF de Barcelona. Entrada gratuïta, amb xerrades, que aquestes sí que s'han de pagar. I espereu 3.000 persones, 50 expositors, 30 xerrades, 10 tallers, una barbaritat, no? I em sembla que és, bé, que jo conegui, l'únic festival així, no? Perquè n'hi ha molts, no? Hi ha la fira ecològica que vas allà i tal, i compres... Però plantejat d'aquesta manera, és a dir, que barregi d'una manera tan equilibrada, el vaig allà a passar-m'ho bé,
oh, sí,
amb la família... Exacte.
Oh, sí, coneixement.
Aquesta cosa de m'ho passo bé, menjo, tal, no sé què, i després també, si vull, i si no vull no, vaig a una xerrada i escolto persones que dominen molt els seus temes i que expliquen coses interessants, no?
Perquè
no,
és el nostre valor afegit. Hi ha moltes fires gastronòmiques, moltes que estan fent ecològic, moltes que saben tenir una gran base de dades d'expositors i partits artesans o grans, però el nostre valor afegit sempre ha sigut la divulgació. Jo recorro molts congressos escoltant a gent interessant que a sobre dalt de l'escenari té molta capacitat per comunicar, perquè ve és defecte de fàbrica, Adam, que sí, tu, jo ja creiem que un dels... Sàpigues el que sàpigues, ho has de saber explicar.
Correcte. Exacte, això ho hem dit sempre.
Perquè així tindràs feina de per vida, perquè sí. Bueno, és allò que els Estats Units tenen tan clar, no? Que el nen amb 7 anys s'aixequi a classe i sàpiga organitzar un discurs verbal. Doncs vaig pensar, és el valor afegit que li hem de donar encara més al Como Como, que els darrers anys era molt gros, però era molt gros en la part expositiva, no en el coneixement. I aquest any fem una aposta brutal, perquè portem gent de Canàries, una de les nutricionistes més famoses del País Basc, que té un programa diari a la televisió basca, que és la Gabriela Uriarte. Portem una noia que és molt seguida a xarxes, molt joveneta, veneçolana, que és un referent amb el tema dels trastorns alimentaris, que hi tinc aquí una assignatura pendent i sempre m'ho poso com uns deures, perquè l'ortorèxia també és un trastorn de la conducta alimentària i el generem moltes vegades la gent que tot el dia diem que es mengi sa. I ve aquesta noia des de Madrid, i venen des de les Illes Balears, i per tant sí que en això som superdiferents al que hi pugui haver al mercat, perquè som un festival que aposta per la divulgació. Aquesta gent convenç molt, ho explica molt bé i ajuden molt a generar discurs i hàbits.
I això ha generat els Como Talks, no? Els Como Talks.
Que està molt de moda, perquè tothom li posa talks a tot.
Talks a tot, però és un TED Talks, però és un Como Talks.
Exacte.
Això viu només al festival, de moment?
Sí, és un nou segell, perquè tota la vida havia volgut fer TED Talks, i veurem quin recorregut agafa, perquè clar, hi ha tants projectes en dansa. De moment és el nou segell del Como Como Festival, es diu Como Talks, i les entrades ja estan a la venda amb abonaments, perquè la gent pugui venir-ne a veure dues o tres o quatre i els surtin més bé de preu.
A veure si me'n recordo, 2,25, 3,35, 4,45 euros.
Molt bé,
euros.
Sí. I aquest any, amb quatre catalans, dos dels quals són molt coneguts pel nostre Star System, que són en Xavi Verdaguer i en Marc Vergés,
però vindrà la setmana que ve, el Marc.
Doncs hi ha dues dones que a mi m'agraden molt i s'escapen molt de la nutrició, perquè no parlaran ben bé de nutrició, una mica sí, però no del tot. Una és l'Esther Vives, que coneixes perfectament.
Col·laborem nosaltres.
I l'altra és la Míriam Tirado, que és extreballadora de Catalunya Ràdio i que ha muntat un imperi al voltant de la criança conscient. Nosaltres parlem d'alimentació conscient i estem tan a prop del seu discurs de criança conscient i fem una xerrada brutal que ens hem inventat les dues, que es diu Prou pollastres a taula, i on, a través del menjar, canalitzem tantes emocions i tantes relacions pares-fills no resoltes que s'acaben convertint en un ex, això no m'agrada, no m'ho penso menjar mai, quin fàstic la verdura, i que al darrere hi ha tot un tema educacional i farà una xerrada collonuda inèdita. Prou pollastres a taula amb la Míriam.
Hem dit que l'entrada és gratuïta, que aquestes xerrades sí que es paguen, que hi ha aquests abonaments, on es poden comprar?
Comocomofestival.com.
Directament allà.
Sí, sí. Ja fa dues setmanes que estan a la venda i fins que arribi el mes d'octubre, que encara queda, doncs estarem venent entrades.
Molt bé. Què més destacaries del Como Como Festival, en aquest cas? Perquè també s'hi pot menjar, eh? Es pot menjar bé.
Hi haurà food trucks per primer any i ho farem només un dia, que també és una novetat. M'agrada molt fer-ho al campus de la Universitat Pompeu Fabra, és on jo hi vaig estudiar una carrera, i ens anem del port per diferents motius. Un, perquè volem anar a públic qualitatiu. Quan vam parir el Como Como Festival, el vam parir a Mataró i va venir la gent expressament, i a més era un lloc apartat, el Tecnocampus, però va agradar molt el que s'hi va respirar, l'ambient i l'energia que s'hi va respirar, i era perquè era públic qualitatiu, era gent que vol cuidar-se. Quan vaig sentir la pressió de les marques mateixes d'anar a Barcelona, perquè això no existia enlloc, ni tampoc a Madrid, vam decidir fer-ho al Port de Barcelona, que és un lloc meravellós, on el Saló Nàutic triomfa, però on una empresa petita doncs, era un mal de cap bastant important muntar-hi un festival que tenia un pressupost desmesurat. Porto 2 anys sense dormir per fer el festival al Port, entre altres coses perquè es pateix molt per la pluja i és un pressupost immens. I
ja
a sobre venien turistes i venia gent que no era qualitativa i hem decidit canviar la quantitat per la qualitat i el sector ho ha agraït. Han dit, és que al final nosaltres volem visitants que després siguin futurs clients.
Clar, nostres. No vols que passin 100 persones per davant que en res.
No, venien a un festival a menjar una hamburguesa marrana, que jo dic, i a aprofitar que hi havia en Xavi Verdaguer gratuït i a l'àrea infantil a que li cuidéssim el nen.
Clar, esclar.
En algun cas. I per tant, anem a tornar a l'essència de Mataró. Després de 4 anys tornem als orígens, a fer un festival a Barcelona, però en un lloc limitat d'espai on s'hi haurà d'anar expressament perquè t'agrada molt el tema. I que a més serà gratuït a l'entrada del màrquet i l'entrada dels expositors, i hi haurà moltes xerrades i activitats gratuïtes que les explicarem a partir del setembre. Ioga, mindfulness, moltes coses.
Molt bé, fantàstic. I després tenim una altra qüestió que també és molt interessant, que és una altra dels caps de la hidra de l'Eix del que menges, que en definitiva la hidra aquí és la Núria, que sempre està allò, li talles un al cap i creixen 2 més, perquè sempre que parles amb ella diu, sempre hem de pensar coses, hem de fer coses noves, perquè és una empresa, té moltes despeses, hem de fer coses noves, de tenir moltes idees, que és el clic natural. Que és el clic natural, que és una cosa molt interessant. També tenim un petit tall perquè entengueu què és això del clic natural.
Y yo me encontraba ya siempre mal, siempre cansada, con amígdalas, con faringitis, con colon irritable. Me hacían pruebas y no salía nada, todo estaba perfecto. Después de muchas pruebas, hubo una doctora reumatóloga que por descarte de otras me dijo... Tienes fibromialgia. Pero claro, no sabía yo que la fibromialgia me iba a dar tantos problemas. Porque sí, tienes fibromialgia, pues aguántate. Porque no hay nada que lo quite.
Això és una situació en la que es troben moltíssimes persones que tenen moltes patologies, que no tenen sempre resposta total pel que fa a la medicina convencional, no? I aquí el que es busca, suposo, també és fer... que no abandonar la medicina convencional ni molt menys, sinó que hi hagi altres elements que també ajudin a millorar, no sé si a curar, en alguns casos possiblement sí, però com a mínim a millorar el tractament que s'està rebent o el que sigui, no? Que és una persona que té fibromialgia que ha fet un clic natural. Quin és aquest clic natural que va fer aquesta persona i altres persones que apareixen?
Bueno, aquesta que és la Carmen de Madrid, que ens n'hi anem i ens passem tot el dia amb ella i per tant és un regal poder fer aquest projecte. Ella va conèixer el Pérez Calvo, que et coneixes molt bé,
sí.
Que és un metge integratiu de Barcelona, de molta tradició, i va venir expressament a Barcelona perquè algú li va dir tienes que visitar a Pérez Calvo y lo tienes que conocer. Jo tenia obsessió perquè no fos només ets el que menges aquí a Llissona i els nutricionistes que hi col·laboren, que diguin què s'ha de fer, sinó que ara que hi ha tanta gent que es cuida i que no som només tu i jo els bojos que fa 8 anys vam muntar una web, sinó que hi ha molta gent que està... Que creu en aquesta filosofia de vida, que ells agafessin el micròfon i ells fossin els protagonistes de les històries. I jo pensava, hem de fer una sèrie de testimoniatge on els testimonis siguin qui revelen la seva veritat, perquè això té molta força i encomana molt a la gent a provar de fer el mateix que va fer la Carmen, que ha revertit del tot la seva fibromiàlgia i que és una dona que ja l'havien sentenciat de mort, com aquell que diu. Té una força que gent anònima, i no només anònima, perquè no només farem anònims, però que la gent anònima de tot Espanya t'expliqui com ha transformat la seva vida perquè un dia, pel motiu que fos, algú, o un llibre, o una revista, o un article, o algú que li va parlar, va fer que ella decidís trencar amb una alimentació X que duia fins al moment i començar a llegir i empapar-se i a provar receptes i aliments estranys i que tot era horrorós al principi perquè era soso, perquè
aquí,
era
sí.
Difícil.
Lo meu boix, i què és això?
Clar, i d'ella deia, jo no seré capaç i que ara digui que cuina meravelles i que estigui orgullosa i que sobretot que es trobi bé, no? I en volem fer 25, però tant de bo tingués molt èxit i fos una sèrie, un serial d'anys, no? De gent, cada vegada més gent i més gent i més gent, que no només tinguin una patologia, que hagin fet el clic per alguna cosa i que tinguin una història bona.
Clar,
normalment les patologies t'hi porten, però també gent amb rendiment esportiu que amb 40 anys sent que és, no fa millors marques, sinó que el seu cos respon molt millor a quan tenia 19 anys, entre altres coses perquè menjava fatal i no es cuidava, i ara amb 40 anys pensen, bueno, si és que he renascut, i amb rendiment esportiu també tenim casos que canvien molt i anem buscant, és com un càsting permanent de trobar testimonis i és molt xulo.
Mira, un clic podria ser algun jugador de futbol que tenia moltes lesions, sí. I que un dia va canviar l'alimentació i em va deixar de tenir.
De qui parles?
No ho sé, n'hi ha molt... D'aquests n'hi ha bastants.
Pensava que en deies algun amb nom i cognoms, perquè, escolta, és tan difícil accedir a certs clubs per entrevistar-los.
Hem d'anar acabant, però la Núria, mira, m'ha portat un regal molt xulo que agraeixo molt perquè és un llibre també de l'Ets el que menges ara. O sigui, tenim la revista digital, tant en castellà com en català, tenim el festival, tenim el clic, tenim la revista en paper, que de tant en tant també surt.
La consulta nutricional.
La consulta de l'Ets.
Amb 10 nutricionistes.
Imagina't. Sí. I ara també un llibre de la Pilar Rodríguez, que es diu Per pes i guanya salut, edita per Rosa dels Vents, però amb el segell Ets el que menges, i que és el primer de molts, és una cosa puntual, què és això?
Ja ho veurem. Fins ara hem fet l'agenda d'Ets el que menges amb una altra editorial i la publiquem cada any, però era una agenda amb tips i consells de salut, però no deixava de ser una agenda. Jo sempre sóc una mica reticent a fer llibres perquè és una feinada i nosaltres tenim cursos online que ja ens donen molta de feina. Però aquest llibre, Per pes i guanya salut, és un curs online que Ets el que menges, que és el hit del nostre web des de fa 2 anys. Ara fem la 4ª edició, la fem amb una moderació de la Pilar pràcticament en viu durant 15 dies responent tot tipus de dubtes, i la força que té que la gent ho faci en comunitat és espectacular. Tots s'aprimen i tots aprenen nous hàbits i els adapten per sempre, i aquell menú forma part del seu ABC a partir d'aquell dia a la nevera de les seves cases. Mm-hmm. És brutal com hem canviat hàbits amb volem perdre pes. Com que és la porta d'entrada de molta gent que vol perdre pes, l'excusa ens porta a dir amb salut, perquè el que t'explicarem sí que t'ajudarà a reduir, perquè evidentment hi ha reducció de cereals i augmentem proteïnes, però sobretot et despertarem la curiositat de fer-te unes creps de fejol al matí. I ara aquesta és la fórmula que hem trobat i s'hi apunten moltes persones, i vam dir en format llibre potser també funcionarà, perquè a més hi ha moltes receptes al final i els menús per cada temporada, omnívor i vegetarià, o sigui un reguitzell de menús. Quan arribi l'hivern fas el menú d'hivern que trobes al llibre, i així estacionalment a cada estació.
Ja veieu que a l'Ets no paren, la Núria Coll tampoc para i està fent aquesta feina tan interessant i tan important perquè la gent pugui tenir opcions i pugui triar i pugui tenir eines per millorar la seva salut. Amb receptes, amb cursos, amb tallers, amb tot això que estàvem explicant abans i que es fa tant, des de fa tant de temps, i també a l'Ets el que menges. Núria, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
A tu.
Felicitats pel que has fet amb la criatura, també.
Gràcies a tu. Gràcies a tu, en part, que ens vam animar mútuament a parir-la. Sí, sí. I que continuï.
I que continuï, exacte.
Sí, sí.
Que continuï amb bona salut.
Exacte.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Estàs escoltant Sants i Estalvis.
I aquesta sintonia m'apassiona. M'apassiona la sintonia i m'apassiona el que arriba després, que és la Gina Estapé. Sempre, què tal, Gina? Com estàs?
Bona tarda.
Ben tornada.
Gràcies, amb moltes ganes d'estar aquí.
Escolta'm una cosa. Avui parlem... Ja vas tornar la setmana passada, però avui parlem del ferro, que sempre tenim molta confusió amb el ferro, perquè la gent tendeix, d'entrada, primer, a prendre suplements de ferro sense saber
Exacte.
Si està baixa de ferro o no. Que això és una cosa que hem dit moltes vegades que no s'ha de fer. Si us voleu suplementar de ferro, primer, que hi hagi una analítica que digui que estàs baixa en ferro, perquè l'acumulació de ferro a l'organisme no és que sigui gaire saludable. I després també tendim a pensar que quan tenim deficiència d'algun mineral, per exemple, el ferro també passa amb el calci, si en mengem més serà millor. Que no és una mala idea, perquè té cert sentit comú, però a vegades és millor afinar millor l'absorció del ferro que estiguem menjant, el poc o molt, per aconseguir els nivells que són fisiològics i que són saludables, no?
Exacte. Hi ha petits trucs amb l'alimentació que el que ens poden ajudar és a potenciar sobretot el ferro d'aquells aliments que potser és menys biodisponible o que l'absorbim en menys quantitat.
En aquest cas estem parlant sobretot d'aliments vegetals, no?
Exacte.
Que tenen un índex d'absorció menor que no pas la del ferro que trobem, per exemple, a la carn vermella o altres productes.
Exacte. Hem de diferenciar aquests dos tipus de ferro. Un seria el que s'anomena ferro hemo, que trobaríem tots els productes d'origen animal, la carn, carn, el peix, el marisc, etc. I després tindríem el ferro Noemo, que serien totes aquelles fonts d'origen vegetal, com les llegums, com els cereals integrals, com els fruits secs, i aquests tenen una menor absorció, com tu comentaves. Però si nosaltres apliquem certes tècniques, podem fer que aquests aliments, que el ferro l'absorbim menys, encara l'absorbim amb molta més quantitat. Mm-hmm. I, per tant, és molt més interessant tenir en compte això que no, exacte, com deies tu, anar a buscar suplements o augmentar, per exemple, el consum de carn quan potser no fa falta, seguint certes pautes que són més interessants.
Clar, perquè moltes vegades passa, no? Vas al metge, fan una lítica, diuen que estàs baixant ferro i diuen menja carn.
Exacte.
I dius que no passa res, que és una bona recomanació, però dius és que potser jo no vull menjar carn perquè sóc vegà, per dir alguna idea, per donar alguna idea, o senzillament no vull menjar carn per altres qüestions, no? I aleshores dius, oh, però què faig? Suplement directe. No, tenim opcions, que és incrementar el consum d'aliments rics en ferro vegetals, mm-hmm, i sobretot incrementar l'absorció.
Exacte.
Quins aliments serien rics en ferro, d'entrada?
Mira, aliments rics en ferro, a part que hem comentat de tots els productes d'origen vegetal, serien, per exemple, les llegums, mm-hmm, com les llenties. Tenim a pensar molt en les llenties, però també els cigrons, també les mongetes, en general totes les llegums ens aporten ferro. També els fruits secs, també ens en aporten. Els pistatxos, per exemple, són rics en ferro. També els cereals integrals, que serien doncs, el mill, l'arròs, la quinoa, etc.
En la seva versió integral, sempre, eh?
Sí, 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 clar. Els cereals que són blancs, que serien els més refinats, com que els hi traiem com la part més exterior, que és on ens aporten la fibra i els minerals, serien... Bueno, no ens aportarien tanta quantitat de minerals. Uh-huh. També tenim les bledes, també tenim els espinacs, tot i que sempre tenim a pensar que els espinacs són com la font més gran de ferro, això no és cert.
No, pel Popeye.
Exacte, el Popeye aquí va fer una mica d'enganyifa. Però hi ha altres aliments, això, com els llegums són molt més riques en ferro.
Molt bé, d'acord. Per tant, aquestes tècniques que explicaràs suposo que no calen tant per la proteïna animal o per els aliments rics en ferro animals perquè s'absorbeix més ràpid, però sí que calen per aquests tipus d'aliments que tenen aquest ferro no hemo.
Ah, exacte.
Vale. Molt bé. I què podem fer per aprofitar millor el ferro d'aquests aliments?
Mira, doncs són coses molt senzilles i fàcils d'aplicar a casa. La primera és combinar aquests aliments rics en ferro que comentàvem amb fonts de vitamina C. Ja sigui, per exemple, prenent una peça de fruita, un cítric, de uh-huh, com a postres. Per exemple, després de menjar un plat amb llenties, doncs prenem una taronja, per exemple. Uh-huh. Que ara no és tanta època de taronja, però, per exemple, tenim les maduixes, que les uh-huh, maduixes també són molt riques en vitamina C, o els gerds, o les cireres, etc. Uh-huh. Després, una altra opció que tenim, per exemple, fonts de vitamina C, és el tomàquet. Tenim també hortalisses com el pebrot vermell, també tenim el julivert. Aleshores, totes aquestes hortalisses riques en vitamina C, si les combinem en el mateix plat, això és important, doncs amb aquestes llegums o amb aquests cereals integrals, també estarem potenciant l'absorció d'aquest ferro.
Suposo que, com que és vitamina C, millor que els aliments siguin crus?
Sí. Crus o, si no,
lleugerament
cuinats. Exacte.
Perquè sí, la vitamina C sí que es perd una mica durant la cocció.
Bueno, exacte.
Força durant la cocció.
Sí,
no?
Quan, a més temps i més temperatura, més perdrem. Aleshores, si han de ser coccions, que siguin coccions, allò, un saltejat molt curt,
molt bé,
o passat a la planxa molt ràpid. Però, evidentment, si és cru, doncs molt millor.
Amb això incrementem l'absorció del ferro en quin tant per cent, més o menys? Ho tens controlat? Un 30%, més o menys?
Jo diria
vegades?
Que era el doble o...
El doble o triple.
El doble triple, exacte.
Molt bé. Per tant, si tens dos de ferro, per dir alguna cosa, és una bajanada això que estic dient, absorbeixes tres vegades més del que absorbiries.
Exacte.
Si no, eh? Molt bé.
Exacte.
Vale.
Una altra cosa que també podem fer, sobretot per a aquelles persones que sí que mengin carn o peix, és que s'ha vist que quan nosaltres tenim un plat amb fonts de ferro vegetal, com les que havíem comentat, i afegim doncs, una mica, imagina't que féssim un saltejat de llenties i afegíssim una mica de carn o de pollastre o de peix blau. El ferro hemo també ajuda a potenciar l'absorció del ferro no hemo.
Ah,
se li diu
bé.
Efecto carne.
Molt bé.
I aleshores, bueno, que, evidentment, aquelles persones que siguin vegetarianes o veganes, aquesta norma no els serviria, però poden fer-lo de la vitamina C. Però altres persones, doncs, també és algú que podem tenir en compte.
Val, o sigui, i poses una mica de quantitat de producte animal?
Sí, per exemple.
Si en comptes de posar el tall sencer, poses una
exacte,
mica...
Exacte, seria una mica per complementar.
Sí, les típiques llenties amb una mica de carn per llaçurant ja ajuden a absorbir millor
sí.
El ferro que contenen
exacte,
aquestes llenties.
Exacte.
Molt bé.
Sí, aquestes receptes tradicionals, moltes vegades de les àvies, tenen al final un perquè interessant darrere.
Molt bé. Què més?
Però també hi ha altres coses que podem fer, i és què hem d'evitar... per no impedir aquesta absorció de ferro, que moltes vegades no ho tenim tant en compte. I la primera, molt important, és no prendre cafè o té verd després d'un àpat ric en ferro. Perquè els tanins, que són, actuen com a lladres de minerals, el que fan és que si nosaltres hem pres un àpat ric en ferro, per exemple, aquestes llenties que comentàvem, i després ens prenem un cafè, estem disminuint aquesta absorció de ferro en gran quantitat. Per tant, persones que realment justegin de ferro amb una analítica, no prengueu el cafè després de dinar. Espereu-vos a mitja tarda. Bueno, mitja tarda, després a veure
després
com dormim,
eh? Dormir, sí, però
a mig matí, per exemple. Vale. Però no ho fem després de dinar perquè estaríem impedint aquesta
absorció. I el té també, eh?
El té també. I fins i tot la xocolata, que hi ha qui s'acostuma a prendre un trosset de xocolata negra després de dinar i vigilem una mica amb l'absorció de ferro. Evidentment, si una persona no té cap problema, doncs no passarà res. Però si justegem una mica, doncs millor evitar-ho.
Estem parlant de totes aquelles persones que teniu o que podeu tenir problemes amb el ferro. Gairebé sempre, o estadísticament, hem de parlar de dones, en aquest cas, perquè sou les que teniu
majoritàriament
el problema més gran, a causa de la menstruació, sobretot, de problemes de ferro, no?
Mm-hmm.
Molt bé. Per tant, hem dit, vitamina C incrementa l'absorció 2 o 3 vegades més, i després, que és una cosa que podem fer en actiu, de manera activa, positiva. També podem evitar determinats aliments que són rics en tanins, com el cafè o el te o la xocolata, havent dinat. Després de dinar, això millor que no, perquè impedeix l'absorció. Què més?
Després, un altre truc que podem aplicar és que quan mengem llegum i cereals integrals, aplicar-los el remull per disminuir la quantitat de fitats, també ens beneficiarà en què podem absorbir una miqueta millor aquest ferro que contenen, perquè els fitats també actuarien com aquests lladres de minerals.
Fitats són substàncies que contenen els cereals
integrals,
de forma natural, i els llegums.
De forma natural. Aleshores, si nosaltres abans de cuinar-los els deixem en remull, eliminarem part d'aquestes substàncies. I si, a més, quan ho mengem, ho combinem amb la vitamina C, doncs encara millor.
Clar, que és una cosa que solem fer amb els llegums.
Però amb els cereals.
Perquè si no els posem en remull, alguns no ens els podem menjar. Els cirons, per exemple, seria un cas. Amb les llenties no ho fem tan sovint, podríem fer-ho amb les llenties, però amb els cereals integrals hi ha poca gent que els posin en remull.
Hi ha molt poca gent, i la veritat és que seria interessant.
Quanta estona seria l'ideal?
L'ideal seria, mira, que ho feu d'un dia per un altre, perquè siguin aquestes 12 hores.
Això modifica el temps de cocció després?
Sí, normalment sí. Normalment sí, perquè un que amb el remull ja ho estovem, tardarà una miqueta menys.
Molt bé. Vale, perfecte. Doncs una altra cosa que podem fer, deixar en remull tant els llegums, que és una cosa que ja fem normalment, com els cereals integrals, per reduir la presència de fitats i millorar l'absorció de ferro.
Exacte. Aquests serien els trucs més bàsics que podem aplicar a casa.
Molt bé, perfecte. Doncs aquestes eren algunes de les recomanacions que em feia avui la Gina. Però, com sempre, ens agrada en aquesta secció passar de la teoria a la pràctica i tenir alguna recepta perquè pugueu començar a posar en pràctica els consells que dona la Gina. Recordeu que la recepta la podeu després repescar, no cal que estigueu prenent apunts, a @sansiestalvis a l'Instagram, i al Twitter també hi trobareu un link.
La recepta de la Gina.
Què ens proposes avui, Gina?
Doncs avui us proposo un wok així curt de cigrons, que seria aquesta font de ferro, amb algunes verdures de temporada, com serien la mongeta tendra, el pebrot vermell, el tomàquet, i després prepararem una salsa de tahina i llimona, que la llimona amb vitamina C també ens ajudarà en aquesta absorció. Aleshores, pel wok necessitem, per unes 4 persones aproximadament, 400 grams de cigrons cuits, un pebrot vermell, un grapat de mongeta tendra, una ceba, 8 tomàquets secs, que els podem hidratar prèviament amb una mica d'oli d'oliva verge o aigua, llavors de girassol, germinats, 1 o 2 tomàquets, oli d'oliva verge extra i sal. I després, per la salsa, necessitarem una cullerada supera de tahina, que és la pasta de sèsam, 3 cullerades de suc de llimona, que equival més o menys a mitja llimona, 2 cullerades d'oli d'oliva verge extra, 2 cullerades d'aigua i una cullereta de pasta d'humo boixi, si la coneixeu, i si no, doncs una culleradeta de sal.
Molt bé, molt bé. I aquí la vitamina C la trauríem dels tomàquets, del suc de llimona...
Del pebrot vermell.
Del pebrot vermell, que el pebrot vermell és molt ric en vitamina C, a més.
Exacte.
Molt bé. I què en fem amb tot això?
Vale, primer el que hem de fer és omplir una olla amb aigua i fer-la bullir i fer-hi bullir les mongetes tendres tallades a tires. Durant 5 minuts, no fa falta més, 4 o 5 minuts, que estiguin una mica tendres, que quedin una mica al dente i ja està bé. Després tallem la ceba a mitges llunes, tallem el pebrot a tires i el tomàquet a rodanxes. Aleshores, en una paella, saltegem la ceba amb una mica d'oli i una cullereta de sal durant uns 10 minuts i quan estigui tendre, afegim el pebrot vermell i el saltegem 5 minuts més. Com veieu, el saltegem molt poc perquè el que ens interessa és mantenir la vitamina C. I el que farem és, el tomàquet no el cuinarem. És a dir, quan ja tenim la ceba cuita i el pebrot una mica més tendre, incorporem la mongeta tendra que ja havíem cuinat, que ja tenim cuita, el tomàquet, els cigrons, ho barregem bé i ho reservem en un bol. Després afegim els tomàquets secs prèviament hidratats tallats a tires, unes llavors de sol de girassol i uns germinats al gust per decorar. Després, per la salsa, barregem tots els ingredients en un bol i bateu bé. Veureu que al principi sembla que allò no es lliga, però seguiu remenant perquè acaba sortint una salsa ben homogènia. I després, doncs, serviu el wok amb salsa al gust.
I ja està.
I ja està.
Tinc dues preguntes. Els tomàquets secs, d'on els traiem? Els comprem d'aquests que van amb oli? Comprem d'aquests que estan deshidratats? Quins tomàquets secs ens recomanes?
La veritat, qualsevol seria útil. Sí que és veritat que si el compreu ja hidratats, mireu que realment només portin el tomàquet i sigui un oli de qualitat, perquè moltes vegades venen amb olis de girassol, aleshores no ens interessaria tant. Si és un tomàquet hidratat amb oli d'oliva verge extra, perfecte, i si no els podeu comprar secs i els afegiu, els poseu en un bol durant una horeta amb aigua tèbia o amb oli perquè s'hidratin bé i ja està.
Molt bé. Doncs aquesta és la recepta que podeu trobar després a l'Instagram del programa, Sants i Estalvis, amb la foto tan xula que ens fa la Gina sempre, i tots els ingredients i totes les indicacions per acabar amb èxit la recepta, que és el que és més important al final, eh?
Exacte.
Perquè, de vegades... Ah, tenia una altra pregunta per tu. La sal i la diferència entre la sal i l'umeboshi no només és de sabor. L'umeboshi és salada, també, però té propietats que la sal no té, no?
Exacte. La pruna d'umeboshi és una pruna japonesa que es fermenta durant un llarg període de temps. Aleshores, al fermentar-se també es generen àcids orgànics que són molt beneficiosos també pel nostre organisme. Aleshores, no només ens aportarà el gust salat, sinó que ens aportarà doncs, àcids orgànics, ens aportarà també antioxidants, ens aportarà moltes altres coses que la sal no
I també és un fermentat.
També és un fermentat, exacte.
Molt bé. Doncs aquesta és la diferència, si podeu, eh? Això és molt fàcil de trobar ara. Abans, fa uns anys, no. Però ara podeu trobar qualsevol herbolari que sigui una mica decent, qualsevol supermercat de productes ecològics, etc. Trobareu umeboshi tant en prunes senceres com en pasta.
És més útil o és més fàcil d'utilitzar quan és en pasta. Jo recomano que si heu de triar entre alguna, utilitzeu pasta perquè és més fàcil d'agafar una culleradeta i afegir-la.
Molt bé, Gina. Moltes gràcies.
A tu.
Sants i Estalvis, la salut que depèn de tu.
Si entreu a qualsevol farmàcia o herbolari, veureu centenars de productes amb vitamines, minerals, antioxidants, herbes i moltes altres combinacions. S'anomenen suplements alimentaris o suplements alimentosos i avui volem saber-ne més d'aquests productes i per parlar-ne hem convidat la Marta Nogués, que és tecnòloga d'aliments del Departament Tècnic de Natures Plus. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs? Tot bé?
Doncs molt bé, gràcies.
Vas ben suplementada?
Força.
O en casa de l'herrero cuchillo de palo, que diuen.
Bueno, ens hem mantenint.
D'entrada, què és un suplement alimentós o alimentari?
Sí, aviam, parlem generalment de complements alimentosos, la paraula correcta seria aquesta.
Sí.
Es tracta...
Ja m'ha corregit.
No, perdó, no volia corregir-te, simplement és un petit matís, no?
Sí.
Parlem de complements de l'alimentació o alimentosos, són, en realitat són concentrats de vitamines, minerals i altres substàncies, altres substàncies com per exemple doncs, omegues, àcids grasos, enzims, probiòtics, podem trobar una infinitat molt llarga de principis actius que en definitiva estan presents en els aliments de forma natural, és a dir, que no estem inventant res, simplement que ho estem concentrant en una perla, en un comprimit, en una càpsula, i això facilita la seva presa diària i sabent molt clar què estem prenent, i també ens garantitza una certa qualitat a l'hora de prendre aquests productes. I simplement es tracta de millorar la dieta, és a dir, el que volem nosaltres és obtenir beneficis nutricionals o fisiològics a través d'aquests productes per millorar el nostre, podríem dir, benestar o salut, inclús, Vull dir que podem notar millores importants des d'un punt de vista de la salut.
Vale, estem parlant de millorar la salut, en cap moment estem parlant de curar res, que no?
Exacte.
Perquè no. Això és una cosa que tenim molt confusa, No, em prenc això perquè em curaré de no sé què.
Correcte.
Per això hi ha els medicaments.
Correcte, Els complements no tracten ni prevenen cap enfermetat, simplement el que volen és millorar la qualitat de vida de la gent i, permeten, ja et dic, millorar la dieta, ens sentirem, doncs, si fem una bona complementació, ens trobarem millor, estarem menys cansats i probablement inclús m'atreviré a dir que podríem arribar a prevenir algunes malalties doncs que en un moment o altre es poden desenvolupar, però amb una bona complementació podem inclús arribar a enrederir-les si ens ho proposem.
I si fem una dieta, suposem que això no existeix, i ara suposo que debatrem una mica sobre aquesta qüestió, si féssim una dieta ideal, perfecta, superequilibrada, seguint tots els manuals de nutrició escrits des de la història dels temps fins ara, si féssim una dieta perfecta, ens caldria prendre complements?
Clar, aviam, jo em pregunto, què és una dieta perfecta, no? Si està més o menys clar, no? Doncs un 50% de carbohidrats, 30% de proteïna, 20% de greixos...
I
després hi ha un tema, no? Que a nivell europeu es marquen, bueno, a nivell de cada país, no? Té les seves recomanacions de nivells de vitamines i minerals i altres nutrients, però clar, aquestes substàncies, qui les supervisa, no? Qui és aquella persona que agafa i mira cada dia el que està aprenent a través de la dieta, que quantifica? Realment això penso que ho fa molt poca gent, no? Llavors, simplement es tractaria de veure de forma molt global quins aliments no s'estan menjant freqüentment i podríem deduir quins són els nutrients que poden ser deficitaris, no? Per exemple, el cas dels làctics, no? No parlo de llet, parlo de làctics o fonts importants de calci, no? Ens podem trobar, doncs, que no estic ingerint al dia els 800 mg de calci recomanat. Clar, si no faig les racions adequades. Per tant, doncs mira, seria un possible nutrient, doncs, que podríem complementar de forma externa, no? També podríem anar a parlar dels omega-3. Si no ingereixo cada setmana 2 racions de peix blau, d'un contingut elevat en omega-3, em puc trobar, doncs, que també pugui tenir a llarg plaç una deficiència important en aquest tipus de greix.
I aquí entren en joc els complements.
Exacte. Llavors aquí és on buscarem aquesta ajuda externa.
Els podem prendre a la babalà qualsevol complement, és a dir, entrem en un herbolari o en una farmàcia, perquè hi ha molts que els podem trobar als dos punts de venda, altres no, i demanar qualsevol cosa, o és millor posar-se en mans d'un professional que et digui, mira, determinades coses és millor que un professional te les prescrigui abans. Altres suposo que no ho sé, potser un complement multivitamínic, potser no cal que un dietista nutricionista ens digui que l'hem de prendre, però se m'acudeix, per exemple, el ferro, no?, que sí que pot ser problemàtic si s'acumula en excés a l'organisme. No podem anar, vinga, doni'm una de ferro, una de calci i dos de magnesi.
Correcte. Mira, per exemple, jo penso que tot dependrà de com siguem nosaltres, no? Si som una persona sana, podríem inclús catalogar d'una edat de partida, doncs, no sé, de 18 d'anys, que 18 a 60 anys, per exemple, no? Que és una edat, doncs, en principi, si estàs bé, de salut, no tindries que tenir cap precaució, no? Ara bé, si la persona pren medicació, si la persona té algun tipus d'intolerància especial o al·lèrgia, o doncs, té uns requeriments nutricionals molt, molt especials, no? Un esportista d'èlit, per exemple, o una embarassada, una persona gran, són un col·lectiu que tindran que sempre, sota el meu punt de vista, posar-se sota el consell d'un professional. Idealment,
Quan parlava d'esportista d'elit no parlava de tu, David.
No, m'estava mirant, home, que m'he posat apartat.
A mi també mirava, mirava tota l'estona.
Escolta'm, Marta, es pot patir una sobredosi de complements? O sigui, si començo a menjar-les a la babalà, allò, mira, dona'm una mica d'estenolit, una mica de superdina, una mica d'això, dona'm una mica de tot.
A veure, sí, hi ha algunes vitamines, alguns minerals que existeixen el que es coneix com els upper levels, no? Que aquí és el nivell màxim d'ingesta tolerable. Aleshores, doncs sempre seria prudent, perquè no hi hagi cap reacció adversa o cap efecte secundari d'aquest excés de vitamines, minerals o altres nutrients, cenyir-se aquestes quantitats, idealment.
Dades d'una enquesta realitzada per l'OCU, que és l'Organització de Consumidors i Usuaris, a principis de 2018. Els suplements que més es prenen, segons aquesta enquesta que es va fer, entre 1.200 persones d'entre 18 i 74 anys. El primer, el calci. El suplement més consumit, 9% de la gent prenia calci. I després, els que segueixen tots amb un 8% són els àcids grassos omega 3, el magnesi i el potassi, la vitamina D i, en general, complexos multivitamínics. I després ve tota la llarga llista. Però aquests són els grups que més es prenen. Sorprèn alguna d'aquestes, perquè anaves fent que sí, confirma sospites i...
No, en principi em semblen bastant corrents aquestes dades. Entenc que això és a nivell nacional, sí. Si estem parlant d'Espanya.
Sí.
No em sorprenen, eh? El que sí que detectem nosaltres, que estem dins del sector, doncs que hi ha alguns nutrients o principis actius que, si bé és cert que no, potser no són aquesta xifra, que no són els productes top que més es reclamen o que la gent més consumeix, sí que és cert que hi ha nutrients que estan una mica doncs de moda, no? Que són tendència, i que per nosaltres doncs són molt importants també, perquè es veu que la població té una necessitat de prendre aquests productes i, com repeteixo, doncs per mi un gran, un gran complement són tot el que són probiòtics, que en els últims anys doncs ja el seu interès ha crescut de forma significativa, a nivell de professional mèdic com doncs a nivell de consumidor final.
Probiòtics, per als que vagin una mica perduts, són aquells... Són bacteris que un es pren, que són bacteris que viuen de manera natural.
El formatge? Sí, blau, així.
Sí, més o menys, ja també hi ha bacteris, no?
M'agraden.
I que viuen als budells i que compleixen moltíssimes funcions a dins de l'organisme. De fet, viuen en simbiosi amb nosaltres. Nosaltres ens beneficiem de la seva presència i ells s'aprofiten de nosaltres també, no? I són els que estan pujant més el consum de probiòtics, eh?
Són els que estan generant bastant interès, a nivell de professional, ja et dic, doncs farmacèutics, metges, hi ha un creixement important dins aquest tipus de categoria de producte. També és cert que, perquè penso que és un tipus de complement que cada cop s'ha vist que està més implicat en moltes situacions, no? Doncs sistema immunitari, digestiu, vull dir que abarcant, podríem dir, doncs una àmplia, diguéssim, llista d'accions fisiològiques, i per tant això fa que siguin útils en molts casos.
Un dia, si et sembla, perquè no en parlem en profunditat de probiòtics, perquè realment és un tema apassionant,
i
segons el dia que parlem podem dir més coses encara, perquè cada vegada es coneixen més coses dels efectes dels probiòtics. Si haguessis de recomanar algun suplement a la població en general, algun complement a la població general, per exemple, se m'acut la vitamina D, que cada vegada sabem més que...
La D és la del sol?
La D és...
La que no existeix?
La D és la que fem amb el sol, sí senyor. La sintetitzem a la pell a través del sol. Sí, hi ha poques fonts alimentàries, però n'hi ha algunes, però cada vegada s'està veient que la població és deficitària en vitamina D. No ho sé.
Podria ser un bon exemple, De fet, per mi el més adequat potser seria fer un multivitamínic, ben formuladet, amb les vitamines més importants, les que se sap a Espanya, hi ha dades de quines són les que acostumen a ser més deficitàries, i d'això s'han fet estudis a nivell de població, i potser això ens serviria una mica de guia, però la vitamina D és un bon exemple, la vitamina C també ho podria ser, i alguns altres minerals també,
I, perdona, puc substituir, per exemple, veig que aquí l'omega 3 també falta molt, no?
Sí, podria ser.
Puc estar un mes sense menjar peix blau i prendre'm aquelles pastilletes vermelles d'aceite de krill que anuncien que tenen molt d'omega 3?
Aquestes en tenen molt poc,
Tenen molt poc.
Les que anuncien, sí.
O no menjar peix i menjar el bocat, que em sembla que també té omega 3, no?
Mira, d'això em vam parlar un dia amb el Roger. Si te'n recordes, vam analitzar una marca, que no podem dir quina és, però que em sembla que eren 50, no sé quantes càpsules equivalien a 100 grams de salmó amb omega 3.
Si no t'agrada,
o sigui, que al final sortia més econòmic menjar-te el salmó que no pas l'omega 3. O sigui, que ha de ser un omega 3 que sigui de bona qualitat i que tingui molta quantitat, no? A més a més.
Sí, aviam, jo insisteixo, penso que els complements són importants, que ens poden ajudar moltíssim, però per mi una bona dieta, una bona alimentació és la base.
És que anem a parar ja sempre allà mateix.
Clar,
sí, sempre ho diu, porta dos anys dient el mateix. Si mengem bé, no ens atabalem. Escolta'm, tu, i mira que hi ha llibres i llibres de nutrició. Mengeu bé, ja està. Jo sí, no menjo bé, jo no menjo bé, però això estic aquí per aprendre'n.
Exacte, però exacte. Hem d'anar acabant, però hi ha una qüestió que també m'agradaria que sortís, com a mínim que la posessin a damunt de la taula, i com que segurament vindràs més vegades, Marta, o m'agradaria que vinguessis més vegades, en podem parlar més profunditat en altres ocasions, però el tema de vegades veig complements que posa vitamina C, àcid ascòrbico, tal, és a dir, només substàncies químiques, no? I d'altres que tenen, no sé, coses com escaramujo o noms que són d'aliments. Mm-hmm. Quina diferència entre uns i altres? Sembla que uns siguin vitamina sintètica i els altres no?
Sí, és molt senzill. Quan tenim un complement alimentós, en el cas de la vitamina C que estàs comentant, tenim una vitamina C que pot ser purificada al 100%, sí. Sense indicar l'origen. Aleshores, evidentment, tindrem el nom de la substància. El nom químic de la vitamina C és l'àcid ascòrbic. Uh-huh. Podem trobar el mateix complement amb aquesta vitamina C, però indicant d'on surt aquesta vitamina. I quantificant l'aport d'aquest producte en vitamina C. Uh-huh. Llavors, aquí podem trobar una llista infinita de matèria prima. Podem trobar doncs, la taronja, que no és utilitzada, perquè no és gaire rentable, però podem trobar l'acerola, que sí que s'utilitza bastant, podem trobar el fruit de la rosa canina, que és l'escaramujo, que has comentat, i altres matèries primes. També tenim la vitamina C, que s'obté de fermentació de l'arròs, que és una font molt interessant, perquè té doble l'avantatge, és un origen natural i d'altra banda permet obtenir grans quantitats d'aquesta vitamina.
I hi hauria alguna diferència a nivell d'absorció i d'utilització d'aquestes dues vitamines comparada a una sintètica amb una d'aquestes que estàs explicant tu ara?
Sí, aviam. El que és important és que tinguem una vitamina C que es diu L, és la labògina, la forma levo, que és la que és biodisponible. Llavors, aquesta és la que hem d'obtenir, que és la font natural, que és la que s'absorbeix bé, perquè és més compatible amb el nostre cos. Després tenim que si el producte porta, per exemple, altres substàncies, com poden ser els bioflavonoids, antioxidants i traces d'altres nutrients que estan en la matèria prima, aquesta absorció també l'estem millorant, l'estem potenciant. Per tant, parlem una mica del mateix, però hi ha formes de millorar la seva absorció. I d'això depèn com estigui fabricat aquest producte.
Val, perquè si no, aniríem a petar allò que fan broma alguns de vegades, que ho he sentit, per exemple, de Big Bang Theory, que diuen, si prens segons quins complements, l'únic que estàs fent és fer un pipí molt car i ja està, no? I si prens complements de bona qualitat, com que s'absorbeixen, doncs no seria el cas, no? Seria una mica això. Bueno. Tu no pots dir-ho així, però jo sí.
Exacte.
M'agrada això, mira.
Marta Nogués, tecnòloga dels aliments del Departament Tècnic de Naturals Plus, moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres, ha sigut un plaer.
Merci. Doncs mira, passa el temps volant i s'acaba el programa. Bé, només 20 segons per dir-vos que la setmana que ve parlarem de microbiota intestinal amb tot un expert en el tema, amb el Marc Vergés, que és dietista nutricionista, experta en nutrició evolutiva. Amb la Gina Estapé també parlarem d'aliments amb microbiota i també serem nosaltres l'Ester Vives, si hi ha temps. Això ja veurem. Ho deixem aquí. Recordeu que teniu contacte amb nosaltres a través de l'Instagram i del Twitter, @sansiestalvis. Avui ens ha ajudat el control tècnic el Dani Jiménez. Ens escoltem i ens veiem la setmana vinent. Gràcies per ser-hi.